Continguts en xarxa. Al Pou.
El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona va acollir a principis d'abril el festival 10 a la menos 9 sobre nanociència i nanotecnologia. El festival pretén, d'una forma amena i emocionant, apropar a tots els públics l'escala nanomètrica. Un nanòmetre és la milmilionèsima part d'un metre, com dèiem, 10 a la menys 9 metres. I quins efectes té aquesta nanomètrica en la nanociència i en la nanotecnologia? Avui volem saber una mica més sobre aquesta disciplina i per això avui tenim dos convidats. Un és Àlex Argemí, que és el cap de comunicació d'aquest festival, i també tenim el professor de l'ICREA, José Antonio Garrido, que és cap del grup de materials i dispositius electrònics avançats de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Benvinguts els dos.
Hola.
Hola, aquí.
Comencem repassant molt ràpidament què és aquesta nanociència que s'intenta divulgar amb aquest festival, Àlex.
Doncs mira, la nanociència és una disciplina bastant moderna de la ciència que es dedica a investigar aquelles coses que passen a una escala molt, molt, molt petita, però que, tot i que poden estar una mica allunyades del que veiem en el nostre dia a dia, doncs realment tenen un impacte gran sobre el que passa al nostre voltant. I quan coneixem, quan entenem bé les propietats de la matèria i les coses que passen a una escala tan, tan petita, tu ho deies, la milionèsima part del mil·límetre, és molt xic, això.
És una escala pràcticament... És que no ens podem ni imaginar com de petit pot ser això.
T'imagina que la llum no ens serveix per veure el que passa a aquesta escala, perquè la llum és massa gran per veure el que succeeix aquí en aquest nanomón. Però la qüestió és que ara tenim una tecnologia, tenim uns coneixements que ens permeten interactuar amb la matèria a aquesta escala tan, tan petita, i llavors aconseguim aprofitar allò que estem descobrint per aplicar-ho en benefici nostre, de la humanitat. I això és el que coneixem com a nanotecnologia, com aprofitar aquests coneixements físics, químics, una combinació de moltes disciplines que ens permeten entendre millor la intimitat de la matèria i com aplicar-ho per treure'n profit, no?, a través de la nanotecnologia. Mm. Això és bàsicament el que fem a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.
Ha sigut una explicació prou concisa, per això també hem convidat, com dèiem, el professor Garrido per entrar una miqueta més profundament en un d'aquests nanomaterials, com se li coneix, que és el grafè, que és segurament un dels elements dels quals més s'ha parlat en el món de la ciència en els últims mesos, segurament des de l'aparició també se n'ha parlat molt en dispositius mòbils i ara també en nanotecnologia. Fa unes setmanes us heu reunit a Barcelona científics que estudieu les propietats del grafè. Quines són les característiques d'aquest material?
Bueno, pues el grafeno es un material que llamamos nanoscópico, es un material que llamamos también bidimensional. Lo que lo caracteriza es que es un material formado de carbono, pero su espesor es atómico. Realmente es un material que tiene un espesor de un átomo de carbono, ¿no? Entonces esto le confiere unas propiedades mecánicas, propiedades electrónicas, ópticas, que le hacen muy interesante en campos o en ámbitos muy diversos de la ciencia y de la tecnología. La reunión que tuvimos recientemente, como acaba de mencionar, es una reunión del proyecto europeo Flagship. Es un proyecto que tiene que se va a desarrollar durante 10 años, que se empezó a financiarse en el 2013 y que lo que quiere hacer es utilizar las propiedades de este material para aplicarlo en diferentes ámbitos, que van desde, por ejemplo, el almacenamiento de energía, electrónica flexible, electrónica de potencia, aplicaciones biomédicas. Es un rango muy, muy amplio y viene determinado por las características de este material. Y estas características, sobre todo, aparecen al ser un material que llamamos un nanomaterial, ¿no? Esa dimensión que llamamos bidimensional, ser un material tan delgado, hace que tenga propiedades interesantes mecánicas. Por ejemplo, es un material muy flexible, entonces podríamos hacer en el futuro electrónica flexible basado en este material.
De fet, es tracta, com dèiem abans, se n'ha parlat molt, és una... podria parlar fins i tot de que aquest material pot portar una revolució en el món tant de la tecnologia com també de la biociència, com deies, a nivell micro. De fet, aquest projecte europeu, el Graphene Flagship, és un consorci que compta, si no vaig errat, amb 1.000 milions de pressupost i que la Unió Europea financia amb una línia pensada precisament per projectes que puguin suposar un canvi molt profund. Imagino que és un projecte, per tant, que pot tenir un impacte realment gran.
Sí, correcto. Es una de las revoluciones que la Unión Europea o la Comisión Europea está buscando, ¿no? Está buscando que Europa desarrolle tecnologías que tengan un impacto sobre la sociedad europea, ¿no? Que seamos capaces de crear nuevos empleos, que seamos capaces de generar tejido industrial de alta calidad tecnológica, ¿no? Y sí, el material tiene el potencial de tener un impacto en muchas áreas. Lo que pasa es que tenemos que ir de alguna forma orientando ese potencial o enfocando las diferentes áreas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o yo colidero con un compañero de Manchester un paquete de trabajo en el área de la biomedicina. Entonces, lo que queremos hacer es utilizar este material o ver cuáles son el potencial de este material en aplicaciones biomédicas, por ejemplo, haciendo uso de esa flexibilidad que hablaba antes, ¿no? Para algunas de las aplicaciones que tenemos en mente, que son, por ejemplo, implantes, lo que queremos hacer es desarrollar electrónica basada en grafeno y en otros materiales bidimensionales con las que podamos, por ejemplo, ser capaces de detectar la actividad eléctrica del cerebro.
Entonces, també té aplicacions a nivell biomèdic, en oftalmologia, per exemple, que com hem vist que fins i tot podia servir per prevenir o per tractar la degeneració macular. Per dir-ho d'alguna manera, es tractaria de poder fer materials tan petits o tan diguem-ne, tan flexibles que permetessin introduir-se dins del nostre cos i actuar de forma autònoma.
La aplicación de la parte flexible, ¿no? Y yo creo que eso es importante, es que en la aplicación de oftalmología, por ejemplo, lo que estamos es desarrollando lo que serían implantes de retina, que se llama. Entonces, una de las aplicaciones sería estimular, por ejemplo, la retina en algunos casos que tienen pacientes que tienen degeneración macular, el nervio óptico se conserva y entonces lo que se hace es intentar estimular el nervio óptico utilizando diferentes tipos de materiales. Y resulta que la zona de estimulación del nervio óptico, en el caso del ojo precisamente, es una zona curvada, una zona que es difícil, en la que es difícil utilizar la electrónica flexible basada en silicio que todos conocemos, que es una electrónica rígida. Entonces, por eso estamos intentando utilizar o desarrollar dispositivos electrònics molt flexibles que sean capaces de estimular el nervi òptic.
Parlàvem d'aquestes aplicacions a partir d'implants, a més d'aquesta oftalmologia, en què més podem trobar d'aquí uns anys? Imagino que aquests projectes no els veurem ni d'aquí 4 mesos ni d'aquí un any, segurament. Però en un futur proper, quines aplicacions més hi podríem veure? Com podríem millorar la nostra vida?
Si se refiere al ámbito de la biotecnología, otra aplicación que es muy interesante es, por ejemplo, no en la oftalmología, sino lo que se llama más bien en lo que serían los implantes corticales, que llamamos, por ejemplo, pacientes que tengan epilepsia. Por ejemplo, es un caso muy muy típico. Pues lo que se hace basado en esta electrónica flexible, una electrónica o dispositivos que son capaces de adaptarse de una forma muy precisa al cerebro, ser capaces de detectar la señal eléctrica y entonces, por ejemplo, detectar que va a venir un ataque epiléptico, ¿no? Ser capaces de hacer una detección, una monitorización para detectar ese ataque epiléptico y, por ejemplo, en el futuro ser capaces de mandar una señal al paciente, al hospital, que de alguna forma, siga controlando al paciente. Esa es una aplicación, que es una aplicación a futuro. Estamos hablando de no de varios meses, de un año, sino estamos hablando de muchos años, 4, 5, 6 años. Pero tenemos financiación dentro de este proyecto europeo para seguir desarrollando esa tecnología.
Clar, jo, referent a això que explica el professor Garrido, voldria afegir que, clar, hi ha diferents maneres d'incidir amb les aplicacions des de la nanotecnologia. Una manera, que potser és la d'aplicació més ràpida, seria intentar millorar allò que ja existeix, però després també, clar, la tecnologia que s'està desenvolupant permet somiar i permet pensar estan fent realitat una sèrie d'aplicacions trencadores, molt, molt més revolucionàries, no? Clar, aquestes són potser les que estan una miqueta més allunyades i ara actualment doncs, es poden anar millorant materials amb els que ja s'està treballant. I llavors, des del punt de vista de la comunicació, voldria subratllar que clar, el nostre objectiu no és només explicar allò que està passant, que és molt important, però també hem de debatre cap on volem anar, no? Mm-hmm. Perquè realment s'obren una sèrie de portes, una sèrie de possibilitats que és important anar informant a la societat dels avenços que estan existint per llavors, juntament amb la societat, decidir quines són les aplicacions que realment, no només en l'àmbit biomèdic, sinó també en molts altres camps, com l'energia, la tecnologia, creiem que han de ser les prioritàries.
Mm-hmm. Doncs, com dèiem, també serveix aquestes entrevistes com a mostra de la feina de centres com aquest Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. I tornant al grafè abans d'acabar, per posar-nos en situació de com està... El grafè el trobem en algun estat ara mateix en algun element real o és encara un projecte?
Si el grafè no és un material real o és un projecte.
Si s'està utilitzant ara mateix per alguna aplicació.
Sí, se está utilizando. Realmente, ahora mismo estamos en un nivel de desarrollo tecnológico que diríamos no muy avanzado, en el que el se está utilizando este material en productos o para alterar o modificar o mejorar propiedades de productos que existen en el mercado, por ejemplo, en pinturas, para modificar la conductividad de las pinturas, en ese tipo de tecnología existe actualmente. Pero es lo que llamamos una tecnología no muy desarrollada, ¿no? Si queremos realmente desarrollar un producto electrónico o tecnológico muy avanzado utilizando exclusivamente grafeno, todavía tenemos que esperar. Pero sí que existen prototipos. En los laboratorios, por ejemplo, tenemos ahora mismo prototipos que utilizamos el material grafeno producido de diferentes formas para este tipo de dispositivos. Lo que es cierto que todavía necesitamos de alguna forma ser capaces de llevar ese prototipo de laboratorio, pasarlo a hacer la transferencia de tecnología a la pequeña empresa y finalmente a una empresa grande, ¿no?
Mm-hmm. Doncs José Antonio Garrido, cap del grup de materials i dispositius electrònics avançats de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, professor ICREA, i Àlex Argemí, aquest cap de comunicació de, com dèiem, d'aquest festival de nanociència i també de l'Institut. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que aquests avenços tecnològics no s'aturin i que d'aquí poc podem tenir d'una forma més concreta aquest grafè ja dins la nostra societat.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Al POU.
Continguts en xarxa.